inversions no varen estar a l'altura del que mereixia la societat aquell 29 d'octubre. Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que la princesa Leonor i l'infanta Sofia han renunciat a l'herència del Palau Balada de Ciutadella.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Amb aquest titular començam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, aquest programa que ja sabeu que té totes les lletres i que ara té en Lluís Fortesa, que ens acompanya aquí, el control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules, ara toca saber què passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Quan són les 4 i 5 minuts és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol i cada dia ho feim amb l'equip del programa. Tenim en Xisco Nadal, en Celestia Liven, en Miquel Jung,
bon
i el nostre becari Toni Guiscafrem. Com estàu? I l'actualitat avui passa per Ciutadella, tot en diu bé, sí.
Primeríssim. Sí.
Ara en parlarem, ja vos ho han dit en portada, perquè ara vos hem d'explicar aquesta renúncia que ha fet la princesa Leonor i l'infanta Sofia d'aquesta herència del Palau Balada de Ciutadella.
Ciutadella, bona terra, on jo vaig de tant en tant, perquè de l'1 dolent fan guerra i l'humor diuen que una estrella sempre torna per ses festes de Sant Joan. Qui no té cavall en compra i si no hi va caminant.
I de Celestiment, dona-nos més detalls d'aquesta notícia.
Sí, la princesa Leonor i l'infanta Sofia han anunciat la seva renúncia a l'herència del Palau Balada de Ciutadella. Ho han fet coincidint amb la majoria d'edat de la germana petita. Aquesta renúncia, però, es fa a favor de la Fundació Esperia, creada per gestionar aquesta mateixa herència. I és que, per sorpresa, el propietari d'aquest palau, Juan Ignacio Balada, va deixar en herència els 8 nets del rei emèrit Joan Carles I. Fa d'ençà del 2009, quan va morir Balada, que aquest palau està tancat. L'Ajuntament de Ciutadella ha demanat diverses vegades destinar aquest edifici a finalitats socials. Ara, la Fundació Esperia i els altres 6 hereus decidiran quin ús se'n farà. El Palau Balada, recordem, és un immoble històric situat a la plaça Joan Carles de Borbó de Ciutadella. Té més de 550 metres quadrats i està taxat en 1,5 milions d'euros.
I clar, mos han curiosit molt aquesta notícia i hem telefonat al periodista menorquí Josep Pons Fraga, que segur que sabrà més informació que nosaltres. Com anem, Josep? Benvingut.
Hola, com va? Com estem?
Molt bé, gràcies per atendre'm-vos. Josep, com està el tema d'aquest immoble? Vos ha sorprès aquesta renúncia per part de les princeses?
Va, realment, podem dir que la renúncia de les dues infantes no és novedós, perquè, de fet, el rei Felip VI ja havia manifestat que les seues dues filles, en el moment que assoliguessin o arribessin a la majoria d'edat, que no tenien interès, no tenien intenció de continuar formant part de la propietat d'aquest edifici. Això realment em sembla una mica exagerat qualificant-lo de palau. Jo diria que és una casa senyorial. De fet, és un edifici de nova construcció que en Joan Ignasi Balada Llebrés, un gran personatge de novel·la, va construir una plaça que té dos noms. És coneguda com a plaça de l'Empordà i plaça d'en Joan de Borbó. I, bueno, dir-vos que ara fa 16 anys que va morir en Joan Ignasi Balada, que era una persona molt coneguda a Ciutadella, era fill únic de la farmacèutica Catalina Llebrés i d'en Ramon Balada Matamoros. Sa mare va ser la primera farmacèutica de Balears. Clar, la sorpresa va venir quan es va conèixer el contingut del testament d'en Nasi Balada, que feia hereus, declarava hereu de tot el seu patrimoni, estaven ratllant d'uns 35 milions d'euros entre finques urbanes rústiques i també tota una sèrie d'inversions en borsa. Feia hereus en el 50% en els qui llavors eren prínceps de Felip i Letícia, avui reis d'Espanya, i l'altre 50% en els 8 nets dels reis emèrits.
Vaja.
I aquí jo ara cap la meva intervenció per dir-vos que quan van conèixer aquest testament que era inèdit, inesperat, sorprenent, després de moltes consultes, Felip i Letícia van crear una fundació que es diu Esperia, que van posar tota la seva part, mentre que la resta es va repartir amb els 8 nets de rei Joan Carles i la reina Sofia.
Clar, la farmàcia emblemàtica també està dins d'aquest testament, idò, de Ciutadella,
Josep. Sí, efectivament, efectivament. Vull dir, aquí, en aquest sentit, vos hem de dir que sa mare, d'en Nasi Balada, que era coneguda a Ciutadella com la senyora Nina Sapoticària, tenia una farmàcia a ses voltes, en el centre, sí, en el casc antic de Ciutadella, o a prop de la catedral, i aquest edifici té una importància molt rellevant dins l'arquitectura de Menorca, perquè pràcticament és un dels pocs exemples de l'arquitectura modernista que hi ha a Menorca, i avui forma part de la Fundació Esperia, que l'ha restaurat, l'ha rehabilitat i l'ha cedit com a seu per a la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, a l'antiga farmàcia de la senyora Nina, sa mare, d'en Nasi Balada Llebrés.
Doncs un bon llegat que va deixar. I, és clar, aquestes coses que a vegades passen que no saps molt bé mentre els immobles, perquè ara dius aquesta casa que no és un palau, és bé, més bé una casa, però que sí que fa any que està tancada, i que, clar, no se sap molt bé què acabarà passant amb això.
Clar, realment és, com dic, una casa senyorial, una casa de nova planta, que en Nasi Balada, que era una persona de molt de capital, va fer construir de nova planta en aquesta plaça de l'Empordà, i ara, efectivament, està tancada fa 16 anys. També vos vull dir que, de manera, diríem, constant, hi ha un manteniment, hi ha una neteja, se fa neteja, i jo fa un mes, un dematí, un diumenge de matí vaig passar i em va sorprendre veure les portes i finestres obertes. Dic, què passa? Aquí és estrany, perquè aquí no hi viu ningú en aquesta casa des de que es va morir en Nasi Balada, però hi havia unes senyores que s'encarregaven de la neteja. Jo he tingut oportunitat un parell de vegades de parlar amb el rei Felip VI, que ell sempre m'ha demanat, oye, ¿y este Ignacio Balada quién era? És que, penseu, a Madrid, a la Zarzuela, que arriba un escrit de la notaria de Ciutadella que diu que un senyor que ells no tenien ni idea, ni havien ratllat mai amb ell, ni tenien ni sabien la seva imatge física, no l'havien vist mai, que els declari hereus. Atenció, que el testament d'en Nasi Balada, la darrera clàusula diu, en caso de que la Casa Real o la Família Real Espanyola renuncien o no accepten aquest testament, passa íntegrament a l'estat d'Israel. I això, allà, tant el rei Felip, la reina Letícia, tothom no sabien què havien de fer, els advocats, finalment, després de molta xerrana, ho van acceptar, i aquesta casa, com deies, fa 16 anys que està tancada. Supos que ara, una vegada, les dues filles del rei han renunciat, en aquest moment la propietat, atenció, de la casa d'en Nasi Balada està en mans dels 6 nets, dels altres 6 nets dels reis emèrits, Joan Carles i Sofia, i també hi ha una part que és de la Fundació Esperia. Jo, aquí s'hauria de trobar una solució,
almost,
perquè si els 6 nets que queden, ells reclamen com a copropietaris, perquè estan xerrant d'una propietat d'un proindivís, la part que els hi correspon, la Fundació no crec que tingui inconvenient en dedicar-ho a l'Ajuntament on es Consell Insular, que l'Ajuntament de Ciutadella ho ha demanat en diverses ocasions. Però, clar, aquí tenim 6 copropietaris que no han renunciat.
Clar, Josep, perquè Josep, només una pregunta. Clar, el Casa Reial, perquè no vagi a parar a l'estat d'Israel, està obligat a acceptar, però després ho pot cedir a qualcú. o no?
Bueno,
o s'ha de quedar...
Així és, així
no
és,
no és com Marivent, que si no era passar a casa reial, després passava a altres mans. És a dir, en aquest cas, un pit passa a casa reial, després podran cedir-ho per ús social, que és més o manco el que el viram que passarà.
Sí, bona pregunta, bon plantejament. Efectivament, una vegada els prínceps, avui reis, accepten i els vuinets accepten, ells se fan càrrec de lo que es diu tècnicament la massa hereditària. A dia d'avui ja tot forma part de la Fundació Hespèria i dels nets dels reis emèrits. Dit això, què passarà avui amb aquest edifici, amb aquesta casa senyorial? Bueno, jo el futur que li veig és que, o bé, atenció, la Fundació Hespèria posi l'edifici a la venda i de la venda d'aquest edifici tingui recursos, capital, per dur a terme el que són els objectius fundacionals d'aquesta Fundació Hespèria, que hi ha recerca, cultura, beques, hi ha tota una sèrie d'activitats culturals i socials que justifiquen, per exemple, han donat beques per recerca sobre el tema de càncer i altres malalties rares, que, com sabeu, la reina Letícia presideix aquesta associació espanyola, o també hi ha la possibilitat de que hi hagi cessació de l'edifici, de la casa senyorial, de la plaça de l'Empordà o plaça de Joan de Borbó a l'Ajuntament, però no sabem exactament què passarà. Perquè això es pugui desbloquejar, era necessari que una de les propietàries que tenia la minoria d'edat i ja ha entrat a la majoria d'edat, ara ja ha desbloquejat. El futur està obert. Acaben diverses possibilitats, perquè la Fundació Hespèria també necessita recursos, clar, necessita capital per dur a terme la seva tasca de recerca i la seva tasca social i cultural.
I de quedarem a l'espera per saber amb què ara, passa, quina... si hi ha una sessió a l'Ajuntament, si la venen i l'Ajuntament o es consell se pot fer amb aquesta casa.
Mm-hmm. Ara tot una pel·lícula, ja ho deu, Josep. Mm-hmm. Mm-hmm. I la història d'en Ignacio, encara més, d'en Nasi Balada.
Jo m'agradaria que algú... Aquí hi ha dues opcions. Una és per fer una novel·la, perquè també és un personatge de novel·la. Ell era fredí, li encantava l'espiritisme, la maçoneria, era una persona realment molt interessant, molt culta. Va ser dels primers que a Menorca va tenir internet, vull dir, quan realment era una cosa que ningú sabia, ell es connectava a internet, feia unes grans inversions en borsa, jugava a la borsa d'Estats Units, unes vegades guanyava i altres perdia, perquè ell tenia un capital enorme que li permetia. I l'altra opció és que, abans hi ve tres, hi ha alguna productora audiovisual de Balears que fa una sèrie sobre aquest inversor espiritista de Ciutadella que el rei Felip VI va dir, però, oye, ¿quién era Juan Ignacio Galán? ¿Por qué nos hizo herederos? A ver... I jo li vaig explicar un poc i el rei Felip va escoltar i va dir, oye, es que este señor que no le conocíamos de nada ni no lo habíamos, mai ho havíem vist ni havíem parlat amb ell, diu, és un gran personatge de novel·la. I va dir, pues sí, mira, si fem una novel·la.
Tenim el suport de Casa Real.
I com ha dit en Josep Pons Fraga, tot un eminenci, arroba direcció general, sí, i que facin una pel·lícula o una sèrie aquí a IB3.
I tant, i tant. Josep, que sabem que heu de partir. Moltíssimes gràcies, sí, per explicar-ho tan bé.
Gràcies. Un plaer, una abraçada, i continuem aquí avui cap vespre a IB3. Adéu.
Adéu, moltíssimes gràcies. Josep Pons Fraga, parlàvem amb ell aquesta història, mare de Déu. Quina història, mai millor dit, i com se pot trascar i encara continuar
ara que també
dic, investigant.
Així com està a Casa Reial, com per posar tots els cosins d'acord.
Exacte,
sí, perquè si m'ho hi poden pensar, són en Froilán, Victoria Federica...
Aquests són dos germans, després hi ha la infanta Sofia i la princesa Leonor.
Que ja han renunciat.
Juan, en Miguel... Per Nadal fan un sopar més.
Sa Nina.
Feixen un sopar més de Nadal.
Sí, el que fan en sa casa.
Exacte.
Un bon...
Berenar.
Berenar, sí, direm així. En tot plegat. Però bé, canviant de tema, perquè ara vos hem de parlar de la càrrega mental de les mares i de les dones per les festes de Nadal que ara arribaran.
Fres per sora baixa, fuig et sol. Els carrers de Palma, ningú tot sol. En regals... Quin fred fa? Això vol dir que ja és Nadal. Això
Això vol dir que ja és Nadal.
El diari El País ha publicat un reportatge que assegura que les festes de Nadal multipliquen la càrrega mental de les mares, i és que expliquen la planificació dels regals, els dinars i sopars, les activitats i els compromisos familiars, sol recaure principalment damunt d'elles. Una enquesta presentada aquest setembre en el Parlament Europeu apuntava que el 78% de les mares espanyoles afirmen sentir-se sobrecarregades, sobretot perquè un 64% assumeixen les tasques domèstiques. I l'organització de les festes de Nadal també sol recaure sobre ells, cosa que fa que aquesta càrrega mental augmenti els mesos de novembre, desembre i gener. Segons es comenta en aquesta notícia, les relacions en les quals no es reparteixen de forma equitativa les responsabilitats domèstiques, elles n'assumeixen totes les tasques destinades a garantir el benestar emocional de la casa. Aquest benestar inclou evitar conflictes, mantenir l'harmonia familiar, gestionar la comunicació amb la resta de la família i planificar les celebracions. I Nadal intensifica aquest patró perquè implica, a més, coordinar els regals, els menjars, les visites familiars i les decisions sobre les dates de les activitats. Un bon berenar, també.
Sí, també un bon berenar.
Sí, perquè a veure que les festes volem estar tranquils, en companyia, un moment per descansar, per estar en família, o no, però vaja, també un moment de no tenir tanta càrrega mental, i moltes vegades és just el contrari, que arriben aquestes festes i no només has de pensar de què dinaràs, qui vendrà a dinar, qui vendrà a sopar, què menjareu, qui ha d'anar a comprar, han de preparar la casa, ha d'estar les estovalles preparades, tot, sinó que encara tenim més càrrega de pensar allò de que la pregunta aquella que fan, què trobes que han de regalar per Nadal?
Una càrrega més.
Sí, jo m'he estressat només de dir.
No, sí, són moltes feines dins una, moltes feines relacionades amb el Nadal que si no ho fa ningú, clar, sempre cau cap a la mateixa banda.
És així.
Tot i que hem de dir que ens han tornat tots una mica de mel i sucre. No dic, no xerra la càrrega mental de les dones, que és, però que és allò que s'havia fet tota sa vida i no se n'havia parlat tant com ara. I jo crec que hem passat de que res era càrrega mental a que tot ho és. I clar, una cosa intermèdia...
Ho era, però no se'n parlava.
Jo crec,
sí. Perquè s'assumia.
O jo crec que també
jo, exemple,
hi havia una altra actitud, també.
Ho ha assumit tota sa vida.
Sí, com a que nostra.
I no ha dit res mai, ho ha fet. I tothom dona per fet que ho fa ella, però ningú li diu molt gràcies. Bé, sí que li donen les gràcies, però com que és una càrrega que... Com
sí, que ja estava
ja
assumida.
Ella, ja no,
està adquirida
no
socialment.
No se qüestiona.
Està adquirit.
Sí.
D'enrere.
Sí, però que abans no se percebia com a... Jo és que mai havia sentit a parlar tant de la càrrega mental com en els darrers anys, i que està molt bé, i que potser són elements i no menclàtors que hem de posar damunt la taula, però hi haurà d'haver qualcú, malauradament, que informi en els Reis d'Orient o el Pare Noel o l'Elf en els que tu li demanis els regals. Què necessites? Clar,
perquè ara s'ha parlat de moda un elf, també.
Sí. Bé, és que ara s'ha parlat de moda...
Jo ja...
Un elf.
Com? Clar, sí. Com un no elf. Com no hem de tenir càrrega mental si a la meva època venien els reis?
I ja està.
I ja està. Pensaves un pic que demanant aquella carta. Després hi van sumar Pare Noel perquè, ai, és que així... Els regals de Pare Noel se poden aprofitar més durant el Nadal, com si la resta de l'any els nins estiguessin mal plegades.
Els reis arriben massa tard,
clar.
Perquè que tens un dia per jugar amb les jugues.
Els reis arriben quan t'han d'arribar. I ja. I ara hem afegit també aquest elf, que l'altre dia les marines m'ho explicaven, que també és un elf que fa cosones i que fa entremaliadures a casa teva. I que cada
dia se canvia de lloc.
Jo recomano a la gent que ho cerqui per internet, que hi ha gent especialista en elfs, que a mi m'ha regirat. Normal que se entrebuqui. Perquè si cada dia has de pensar on trobar l'elf... Hi ha feina.
Cau una feina que també cau sobre les mares, la de trobar self.
Sí, i ordenar tot allò que ha desfet, self.
Exacte.
També qui ho fa.
Sí, però és que a lo millor ens hauríem de plantejar que self només hauria d'arribar a ses cases on era típic.
Exacte. No
perquè
fa falta.
A mi no me sona que a Balears...
Jo no n'he vist cap mai.
Que és una passa d'elfs a raó.
No fa tant de fred per aquí.
No. Però bé, poc a poc i ajudeu també tot allò que se pugui i que sigui de cada vegada més compartit.
No, és que clar, tornem al mateix, no és ajudar, és equiparar. És a dir, és que s'hauria de repartir 50-50. El problema és que encara ara, i mira que fa també anys que en parlam, aquest repartiment 50-50, real i objectiu i quantificable, encara no ha arribat a les cases d'arreu del món civilitzat.
Mm-hmm. No.
És així, és un fet.
Des d'aquí tot el suport a la gent que s'encarrega de gestionar el Nadal, perquè no és una papereta senzilla.
No, no, i a més han d'estar... Ho fan també perquè fa molta il·lusió, perquè volen tenir la família unida, perquè són dies especials i fa ganes que estiguem tots junts, i tot això també té aquesta càrrega emocional, i a més has d'estar estupenda, fantàstica, has de dur un vestit preciós i has de ser la perruqueria. Bé, coses.
Està pendent de tot.
Deixem-ho aquí. Darrer tema del dia, ara hem de parlar també de més Nadal, però no de Balears, sinó de com han decorat la Casa Blanca la família Trump.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...
Ah, sí, la família Trump també celebra les festes de Nadal, i en aquest primer Nadal després del retorn de Donald Trump a la Casa Blanca han tirat, mai millor dit, la casa per la finestra per decorar la seva residència. La Casa Blanca s'ha englanat amb més de 75 corones nadalenques, 51 arbres de Nadal...
51.
51,
sí. Sí, 51. Sí. La casa és grossa, però...
Sí, sí, però...
Deuen tenir... És a dir, tenen un
també,
portal...
També tenen càrregues, eh?
Sí,
un d'aquests arbres és més gros, crec que
no sé
si 6 metres.
No sé si na Melania.
6 metres, sí.
Segurament que és una càrrega també per na Melania.
Sí, i tant. Crec que ha fet més feina ella que en Donald, ara vos ho explicarem. Però bé, també han instal·lat més de 200 metres de garlandes, prop de 2.000 tires de llums. Bé, un desastre. I, com vos deia, hi ha alguns elements que ha triat personalment na Melania Trump. D'en Donald no he vist res. He vist coses que ha triat na Melania. Són, per exemple, més de 10.000 figures de papaones. Oh.
Sí, té
gust, na Melania. I també més de 2.800 estrelles daurades en honor als soldats de l'exèrcit dels Estats Units.
Perquè són aquestes papallones blaves, així, decoratives.
Són 10.000 papallones,
sí,
eh?
Sí,
sí, sí.
Tot allò que tu posis a casa teva ho multipliques per 10.000.
No d'on dormint la nit, no ho sé.
No sé què hi deu passar més per allà. La decoració d'enguany hi destaquen, sobretot, els colors blau, vermell i blanc, que fan la bandera dels Estats Units, i també molt de símbols nacionals. El motiu és que aquest 2026 s'acompliran 250 anys de la independència dels Estats Units, i clar, tot serà una gran celebració.
Festa.
De fet, tenen una sala només de la Casa Blanca dedicada a la bandera dels Estats Units. Ja faran moltes festes relacionades amb la independència d'aquest país. Una altra de les sales de la Casa Blanca anirà destinada a la diversió en família. Per això s'hi han col·locat dos trencaclosques de més de 6.000 peces cada un, i vos demanareu quines imatges han de completar.
Crec que ho sé.
És molt fàcil. Una és la imatge del primer president dels Estats Units, en George Washington, i l'altra...
Oh, sorpresa.
En Donald Trump.
No sé si és Elf.
Segur que n'hi ha d'Elf.
El millor és ell disfressat d'Elf, no ho sé.
Donald Trump. També he llegit que hi ha un Donald Trump fet de Lego.
Pot saber. No me sorprendria.
Sí.
Un pat de tot.
Sí, tenen de tot. I clar, tenen un portal i en lloc de tenir un arbre... Dos arbres, una cada...
Sí. No, és que si n'hi ha 50, n'hi deu haver dos a cada habitació, perquè... No, és que n'hi deu haver tot.
Amb això, llumets i bolles. Sí, sí, sí. I hi ha bolles, també he dit que les bolles de sabres tenen el nom dels Estats Units. De tots els Estats.
Per no parlar de la reforma que han fet a la Casa Blanca, que és la primera vegada que un president toma murs,
sí,
d'aquella casa, perquè han fet una espècie de saló de ball per poder fer recepcions a les totes, que ha canviat la fesomia de la Casa Blanca, cosa que en els moviments historicistes d'aquell país ha deixat en sospaldrats, perquè no entenen ben bé no només el gestòrum, sinó també com s'ha pogut permetre aquesta destrossa patrimonial. Mm. I ara que parlaves d'aquesta cara Lego de Donald Trump o d'aquest trencaclosques que s'ha de completar, hi va haver un moviment capitanejat per una dona d'aquestes maga, des Make America Great Again, que volia que esculpissin la cara de Donald Trump en el Mont Rushmore. Volia que fos, com que sabeu que queda com un...
També.
Queda com un trosset.
Queda un espai.
Queda com un trosset.
I cap.
Tot i que ja han dit que no, perquè si s'esculpís, possiblement tot el Mont Rushmore cauria.
Ah, seria un pap poètic.
No, és una dona, és una dirigent d'aquestes del moviment maga, que ho va demanar, i ha recollit firmes, ha fet peticions, que ho vaig escoltar l'altre dia, que ho explicava es de Gomez Puma, que és corresponsal als Estats Units, i després no va sortir la notícia. Per internet ho vaig estar mirant d'un diari d'aquests americans, que deia que, clar... no te pensis que potser encara no tinguin cap endavant amb aquesta iniciativa.
No, però seria poètic que l'esculpissin i després caigués tot. Seria molt, bastant poètic.
Bé, seria la destrucció de, del patrimoni una vegada més per intentar canviar allò que no s'ha de canviar.
Ara és que miraves les imatges, els heu de mirar, són espectaculars. La Melania Trump ha fet un vídeo en tots els arbres de Nadal. És espectacular. És una cosa mai vista.
Parlant de sostentació del Vaticà, però és que...
No, però que
Donald Trump, en aquest sentit, té tots els tics d'aquesta genteta dictatorial, que és aquesta opulència per l'opulència, és aquest, com se fes a edat mitjana, que tothom se fes castell més gros o la catedral més grossa per poder impressionar en els seus enemics, doncs tens la sensació de que tornem una mica
en aquesta
etapa de intentar demostrar en coses materials la nostra pujant.
I llavors què faran? Els tiraran els contenidors de fora, que... Casa Blanca, no?
Jo no vull dir res perquè sé que també hi ha una indústria al darrere, però hi pot haver res que sigui més efímer i una tudadissa més gran de recursos que tota aquesta decoració nadalenca, que només pots fer servir tres setmanes l'any.
Hi ha gent que ho té més temps, no? Sí. Hi ha gent que ho aprofita.
A Palma fins en Sebastià.
Sí. Jo, per exemple, aquest cap de setmana el meu ròpid me va regalar una tassa de Nadal. És la primera que tinc. I pens, clar, però és que jo l'any que ve... Pots veure una altra tassa?
Bé, però hi pot veure...
Exacte, ens estiu, durant l'estiu hi pots veure...
Clar, és que tornava el mateix. A vosaltres vos agrada deslocalitzar. Sí. Jo, una tassa de Nadal, més enllà dels Reis, no la podré fer servir.
Jo, que a mi, tenco una tassa d'Ivetres i veig
que
fa...
Però és que Ivetres, perdona, però és que Ivetres t'acompanya de cap a cap d'any. Faltaria més. És que jo la tensa d'Ivetres, ens sé que veurien cada matí.
Jo tinc un calçó blanc de Nadal.
Penso...
Ah, no pensava que anaves a dir...
Un calçó blanc d'Ivetres, no?
Un calçó blanc d'Ivetres i anaves a dir...
Estaria bé.
Les dues. Ara vull les dues.
No, avui no ens aduc.
Però que te'ls apores per cap d'any.
Ens estiu menja porat.
Ens estiu. I no t'ha passat res.
No, i som ben còmodes.
Som vermells.
Som vermells.
Un elf.
Blancs i vermells.
Vermells amb cèlfones.
Exacte.
Si d'un elf... En quina part del Calçó Blanc està situat?
Aquí.
No.
M'encanta en Guisca, perquè ha tardat 3 nanosegons
en mantenir-se la pregunta. Ha dit no.
Llavors, quan l'ha entès, ha sabut que havia de sortir d'aquest jardinet. Està meravellós.
No, n'hi ha molts.
Però a veure, en ple mes d'agost, les dues.
Sí, jo vaig dur qualcun pi.
A mi, me perdonaràs, però jo que ets amb un home i després hem de compartir horitzontalitat.
Dia 15 d'agost.
Se despura i m'adon que el som l'any de Nadal i per mi això és una red flag. Jo arrenc a córrer.
No, red flag ho és.
Jo no crec.
Red flag
ho és. Perquè, què diu de tu? Què diu de tu d'un que el som l'any de Nadal és més d'agost? Clar, és que també...
És que fan calor.
Ja està.
Fan calor.
Bé, ja està.
Que posa'm cel·lit navidat.
Ja ets adult perquè... Bona
Nadal. Pren nota, per si un cas.
No, no t'ho ni adult.
Les 4 i 33 minuts. Feim un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment de tèntol és llegir un llibre, mirar una sèrie o una pel·lícula.
IB3 Ràdio és cultura.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre Chanquito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no, diuen no. Que és meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Algunes peces més de l'exterior d'un cotxe. Avui continuem parlant de les peces externes del cotxe. Començarem pels fars. Els llums de la part davantera que mantenim encesos mentre conduïm serveixen per fer el vehicle més visible i per il·luminar la via quan hi ha poca llum natural. Quan volem indicar que canviarem de direcció, activam el llum intermitent, també anomenat simplement intermitent, o llum indicador de direcció, sempre de color carabassa. I si el que volem és advertir que frenam, entren al joc els llums de frenada o llums de fre, de color vermell. També és imprescindible vigilar bé els miralls retrovisors, o simplement retrovisors, amb essa sonora, perquè ens permeten veure què passa al voltant i darrere el vehicle. I no oblidem el tub d'escapament, i no tubo d'escape, que és un doble castellanisme. Convé tenir-lo en bones condicions per evitar, tant com sigui possible, contaminar el medi. Ja ho sabeu. Terme explicat. Terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Tenim aquí en Tomeu Canyelles. Tomeu, com estàs?
Molt bé, com estàs?
Ara explicàvem amb el micròfon tancat. Corolles musicals.
Corolles musicals. Bé, és que aquí s'ha juntat entre es casa, taula i la peixera un parell de melòmens.
Jo el trob. Me fa gràcia perquè, bé, ara parlarem d'Iron Maiden, el llibre que has tret amb enviar llibres, aquest assaig sobre aquesta banda. Però ara també mos comentaves que t'has comprat una entrada per anar a Primavera Sant, per anar a My Bloody Valentine.
Sí, mem, jo hi ha un parell de grups fetitxers que evidentment
que no te'ls pot perdre.
No.
Tu vas veure My Bloody Valentine en el cartell de Primavera Sound i...
No hi veure res més, ja.
I vas dir...
No
hi
veure res més. Exacte.
I ara el mal de cap de trobar allotjament...
Llavors aquesta aventura, és que això m'ho donaria per fer un parell de seccions, realment.
Però bé, així m'agrada. Hem de tenir aficions que m'ho armoguin.
Hem de passar hagut de viure en el final, perquè en vida només entendrem una, això claríssimament, i vam, els dobbers van i venen. Però els tens, i les oportunitats, això ja és una altra cosa.
Exacte, i és passar gust. Tot i que avui, després parlarem de música, ara no, perquè aquesta efemèrica que tenim avui...
De musical poca.
Poca, i tampoc no és massa divertida.
Exacte, però n'havien de parlar, jo crec.
Sí, perquè avui és el Dia Internacional per l'abolició de l'esclavitud, una data assenyalada en el calendari que intenta recordar que l'esclavitud no només és una llegenda del passat, sinó que és una realitat encara del tot incòmoda.
Sí,
no
sí, sí, i també sí, sí.
Començam, pareix que aquesta esclavitud és una cosa, com dèiem, del passat, però no és així.
No, mem, és així tal qual ho dius, perquè poden dir que cada any milions de persones, i que la seva majoria són dones i infants, són abocades a situacions d'explotació fins al punt de ser considerades com a mercaderies dins una indústria il·legal que mou milions i milions de dòlars, d'euros i qualsevol divisa, no? Atès que és un tipus d'indústria clandestina, és difícil fixar unes xifres del tot precises. Però els darrers estudis fixen que en aquest moment hi ha aproximadament entre 9 i 27 milions d'esclaus a tot el món. I encara que sembli una paradoxa, perquè associem l'esclavitud, com bé dius, a èpoques passades, mai a la història de la humanitat he vingut tant d'esclaus com a l'època que vivim avui en dia, no? Parlant principalment d'una situació que té el seu gran focus en el sud del continent asiàtic, principalment, però és veritat que hi ha altres zones, i d'uns problemes estructurals tan importants com poden ser l'activitat de grans màfies, perfectament organitzades fins al punt d'actuar amb impunitat, d'indústries concretes, com per exemple la droga i la prostitució, que instrumentalitzen persones a partir de l'engany, la compra-venda i la coacció. Hi ha estudis relativament recents que assenyalen que els beneficis il·legals que genera aquest tipus d'activitats, l'esclavitud, superen els 236.000 milions de dòlars anuals.
Quin país us has dit?
Principalment estan radicats en el sud-est asiàtic. Uh-huh. No? I és sud-asiàtic.
Uh-huh. Val?
Però és vera que també podríem examinar altres continents i trobaríem, com tu bé dius, realitats d'aquestes incòmodes.
Uh-huh. I ja sabeu que en aquest programa sempre són benvinguts els apunts etimològics i te volia demanar, Tomeu, d'on ve aquesta paraula, esclau?
Mem, és un tema ben interessant perquè la paraula que hem heretat prové del llatí medieval amb el mot esclavus. Si gratam una mica més enrere, podem comprovar que prové del grec bizantí amb esclavos, així en B alta. No? Els bizantins assimilaren aquest mot perquè era la denominació en què els mateixos pobles eslaus d'Europa Occidental s'identificaven a si mateixos. Avui en dia tenim una clara reminiscència etimològica d'aquesta denominació amb el nom d'aquest país, no? d'Eslovènia. Bé, el cas és que en els primers segles de l'edat mitjana moltes persones procedents d'aquests territoris eslaus, és a dir, d'Europa de l'Est, varen ser capturats i venuts en massa per actuar com a serfs a l'antic imperi bizantí. I atès que moltes d'aquestes persones forçades a l'esclavitud eren d'origen eslau, i els bizantins van passar a denominar-los de forma genèrica amb el nom d'esclaus, d'acord? Això crea un contrast lingüístic respecte als termes que abans es feien servir a la Mediterrània, com en el cas de doulos, que era el mot que empleaven els grecs per referir-se als esclaus, o servus, que és un tema força corrent en els dies de l'imperi romà. Clar, tornant en aquest mot d'esclavos, el varen popularitzar els bizantins, però observant que el sentit ètnic original, és a dir, eslau, va quedar en desús a partir del sentit que té avui en dia, és a dir, és d'una persona privada de llibertat i que és propietat d'una altra.
Uh-huh. Ara avui, quan mos has dit que oferís aquest tema, precisament he intentat cercar qualque cançó que parlàs d'això i Doulos m'ha sortit algun tema, com per exemple el Liz Armstrong.
Ah. Vaja, que... desconeixia aquesta vinculació musical, a més amb en Louis Armstrong,
sí,
que era fill i net d'herència esclava als Estats Units.
Per això ho dic. I és interessant també aquesta música. Però bé, més temes. Hi ha algun moment de la història en el que els esclaus varen ser ben considerats, també?
Mem, jo tampoc diria que fos una posició social ben considerada, des que la llibertat personal de l'individu queda sotmesa en el control d'un altre. Cosa que, de fet, la converteix en una espècie de propietat, d'objecte, no? Però sí que és vera que hi ha hagut moments en els que algunes societats han promogut el bon tracte en els esclaus oferint-los una possibilitat d'ascens social. Pot ser el cas més paradigmàtic sigui el del món grecoromà, on els esclaus eren ben valorats. Tant que en alguns casos esdevingueren secretaris, mestres i administradors. Si l'esclau era de confiança i demostrava tenir un sentit de responsabilitat, fins i tot podien arribar a manejar béns i també s'ha projectat com a libertos, és a dir, persones alliberades gràcies a l'acte jurídic de la manumissió. Hi ha un bon grapat de filòsofs del món greco-llatí, no?, que de fet eren esclaus d'origen, no?, com per exemple en Epictet, en Fedó d'Elis, en Diògenes de Sinope, en Mònim de Siracusa, entre d'altres, no? Hi ha altres contextos, no diria que els esclaus estiguessin ben considerats, però també és vera que cal dir que en el món islàmic de l'era medieval i moderna es va desenvolupar una regulació religiosa i jurídica que recomanava el bon tracte cap als esclaus
i, en cas de conductes meritòries, afavorir la seva alliberació.
I en el cas concret d'Espanya, se sap quan va quedar abolida l'esclavitud?
Podríem dir, mem, que això més o manco ja serà modern, és a dir, la successió de segles que van després de l'edat mitjana. L'esclavitud era una cosa completament normal i interioritzada, no? En aquest cas concret, hem de dir que Espanya compta amb una figura força important per començar a plantejar una visió crítica entorn a aquesta activitat, no? El frare dominic Bartolomé de las Casas, un senyor sevillà, que va tenir així mateix una bona trajectòria religiosa i fins i tot social, podríem dir, va començar a emprendre una primera campanya cap a la primera meitat del segle XVI per posar fi a l'esclavitud dels indis de les colònies espanyoles a Amèrica del Sud. No obstant, hem de dir que l'abolició a Espanya començaria a materialitzar-se més o manco cap a partir de 1820, a partir de la pressió de Gran Bretanya. Mem, dic 1820, però hem de dir que fou un canvi lent i traumàtic, no? Marcat pel comerç clandestí il·legal, sempre amb el recolzament de la corona i dels diferents governs fins a l'arribada del govern liberal d'en Prácedes Mateo Sagasta, no? Que va ser quan se va posar a punt i final a l'esclavitud a Espanya. Estem parlant de l'any 1886, cosa que convertim el país en la darrera nació occidental en abolir aquest tipus d'activitat.
Vaja. Acabam, sí, la secció d'avui reflexionant sobre aquest Dia Internacional per l'Abolició de l'Esclavitud, Tomeu, i t'hem de demanar quins objectius té aquesta commemoració.
Bé, per una banda, ens recorda que el 2 de desembre de 1949 l'Assemblea General de les Nacions Unides aprovà el conveni per la repressió de la tracta de persones i explotació aliena, un intent per erradicar les formes contemporànies d'esclavitud en un context tan concret com el de la postguerra europea. Avui en dia, certament, l'escenari és diferent, però aquestes formes han mutat cap a l'explotació sexual, cap al treball infantil, cap al matrimoni per força o al reclutament d'infants per ser utilitzats en conflictes armats. L'any 1985, fa, per tant, 40 anys, l'ONU va fixar aquest dia en els calendaris per crear consciència i fer entendre a la societat que aquest, encara, és un problema del tot vigent. Això, d'una banda, hauria de servir per a la comunitat internacional per reforçar tot tipus de mesures per protegir les víctimes d'aquest règim deshumanitzant, però també defendre la dignitat de les persones per sobre de qualsevol activitat econòmica.
Mm-hmm. Idò, sí, Tomeu, gràcies per explicar-ho. La cançó de Louis Armstrong era Go Down Moses, és molt coneguda, si la cercau, i parla precisament d'això, de l'esclavitud, i també, clar, també un poc amb ell com a... En primera persona, tot allò que aquest músic també degué patir en el seu moment als Estats Units. Però un tema molt interessant, Tomeu, i ara no te'n vais.
No, amb aquest aquí. A més, amb un tema que a mi m'interessa bastant. Ja. No dic que no m'interessi el que hem parlat. És veritat, m'interessa, és socialment important, però el que ve ara, ara és quan ja comença a tenir un somriure. La cara.
Fem un pot d'esca. Quantes vegades has vist Iron Maiden a la teva vida?
L'any que ve en farà 7.
7. Va, fem una pausa i ja ho conta.
IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
anunciat, Tomeu Canyelles i Biel Vives acaben de publicar el seu homenatge a la banda Iron Maiden, els icones del heavy metal que enguany celebren 50 anys de la seva trajectòria.
Iron Maiden, l'ADN de la bèstia, és l'assaig del tàndem Canyelles Vives des de Mallorca, que analitza en profunditat els 50 anys de la llegendària trajectòria de la banda britànica des d'una perspectiva cultural, estètica i social. Un llibre que intenta posar al descobert el seu ADN i que acaba d'editar l'editorial Silex.
I nosaltres en parlarem amb el Tomeu Canyelles, que és aquí.
Correcte.
I també ens el teu company, amb en Biel Vives, que l'han telefonat. Biel, com estàs? Benvingut.
Hola, gràcies, va bé, i vosaltres?
Beníssim. Ara tenia curiositat, perquè Biel i Tomeu, ja no és la primera vegada que participeu d'aquest programa, mos encantau. Mas ha cridat molta atenció que fóssiu tan fans d'Iron Maiden. Biel, tu tant com en Tomeu?
Sí, jo crec que podria dir que més o manco anem al mateix nivell.
Quantes vegades les has vist tu?
Jo en directe 5.
5.
L'any que ve ho muntaràs, número.
L'any que ve, mitja dotzena ja.
Junts a 5 vegades?
Junts, sí. Sempre hi aneu junts.
Però és una tradició.
Sí, sí.
Això mos ha duit a un bon grapat d'aventures al llarg d'aquests anys i entendre que els concerts no només està allà davant de l'escenari, sinó també tota l'aventura que hi ha dels transports, de l'allotjament.
On heu arribat a anar per veure Iron Maiden?
No, ha estat sempre a Espanya, no?
Ah, ja. Sempre ha estat a Espanya?
Sí.
Sí, entre Barcelona i Madrid.
Ah, mira, ja, sí.
No, ara l'any que ve no vam, a Lisboa.
Aneu a Lisboa? Ah, que bé, mira, aprofitau per fer un pot de turisme.
Clar que sí.
No, això que me cridava molt l'atenció és pròleg, que l'escriu Eduard de Head. Clar, me sap greu, però jo som profan amb Iron Maiden.
No passa res, aquí estem per fer didàctica, Biel.
Explicau-me qui és Eduard de Head.
Bueno, Edward de Head, vaig dir, com és més conegut, és, diguem-ne, la mascota de la banda. És aquesta espècie de mort vivent capaç de mutar en mil formes diferents, d'adaptar-se a qualsevol ambient, i que ha protagonitzat, te diria que el 99% de les portades dels treballs que ha publicat Iron Maiden.
Així, Tomeu.
Correcte. Sí, sí, van tenir la sort de que per una sèrie de circumstàncies conèixer aquesta entitat màgica i quasi real i poder acabar amb aquest... Jo us recomano a la gent que si tenen l'oportunitat de comprar llibre i llegir-lo, sobretot que vagin a aquest pròleg i que reparin els mil i un detalls que podran descobrir entre línies.
Clar, d'en Edward.
Quan s'enamoraren aquest tàndem d'Iron Maiden? No sé exactament quan va ser que vareu dir això ha de ser el grup que ha de marcar les nostres vides.
Mira, jo t'ho faré una revelació, Xisco. Jo l'any 96 escoltava les Spice Girls. L'any 96 i el 97 ja escoltava Iron Maiden. Mai pegat bot, no? De pintura del que escoltava tothom en aquests moments, no? A lo que Pantura me va començar a mi realment interessar i ja t'ho dic, jo havia tenit 13 anys en aquest moment i puc dir que la meva vida doncs, mai va ser igual, no només perquè descobrís una nova forma d'estètica i de música, sinó també Pantura una nova forma de pensar, no? I supos que també la gent quan s'aferra a una música o un estil pues aconsegueix empoderar-se, no? Jo tinc també la sensació que explorar tot aquell món va contribuir com a, en el meu empoderament com a individu, no? I mirar sa vida pues, d'una altra manera.
És que jo recordo que jo tenia el meu cosí Jaume que se va fer heavy dels cosins, que eren quatre, ell va ser heavy. I no era una cosa que mos passàs a tots, però això demanava, en el teu cas, com ha estat?
Bueno, jo vaig entrar un poc més tard en el heavy metal i de més no hi vaig entrar per Iron Maiden, jo hi vaig entrar per power metal, per Manowar, Rhapsody, Gamma Ray, tota aquella sèrie de grups noventeros, podríem dir, no?, que varen explotar per, te diria que pràcticament per tota Europa, amb aquell heavy metal més sinfònic, més orquestral, més èpic, no?, però a veure que després, a poc a poc, me vaig anar escorant cap a Iron Maiden i ja no he estat capaç de sortir-ne.
Mira. Aquest llibre és un encàrrec o vosaltres dos, d'Isbiel, Tomeu, han de fer un llibre?
Va ser una història un poc llarga, però vàrem entrar en contacte amb Antoni Castarnado, que és l'editor, una persona fantàstica i estupenda, i ell pues, volia que Silets tragués un llibre d'aquesta banda, i per una sèrie de contactes m'han dit jo en aquest moment vaig dir jo això no ho puc escriure tot sol, jo necessito fer-ho amb qualcú de confiança i qualcú que a més haguem viscut tantes aventures en relació a la banda. I res, me'n record que un dia que van anar a Barcelona precisament a veure'ls, ja me'ls van reunir amb l'editor en el Raval, ja van dir-li en aquest moment que nosaltres faríem la nostra pròpia visió completament subjectiva i que defugís del format de biografia. És a dir, volíem, nosaltres també teníem ja clar aquests moments que volíem anar cap a una cosa més, no ho sé, més personal, sense, curiosament, parlar de nosaltres, eh? Vull dir, en aquest llibre no hi ha cap referència cap a les nostres vides ni res, és tot com a el que s'observa a partir del grup, no? L'editor li va semblar bé i nosaltres vam dir vinga, i mos hi vàrem posar.
Endavant. I mira, ja tenim el llibre, que ja l'heu presentat a Palma i ara l'haureu d'anar a presentar a Madrid, perquè clar, aquesta és una editorial potent que fa molt de llibres de grup de música.
Pial, sí, no?
Sí, està previst fer un parell de presentacions a Mallorca, fer un parell a Mallorquia, i després també algunes a la península. Esperam el Manco poder concretar aviat dates per Madrid i per Barcelona, i després ja veurem.
Sí, perquè els anys 80 eren unes autèntiques icones i el món se dividia entre punks i heavies. No sé si des d'aleshores el heavy no ha estat, no ha tingut tanta puixança, o diríeu que sou la generació que s'ha mantingut fidel a Iron Maiden.
És que nosaltres hem observat també una cosa, aquests anys d'anar als concerts i no ho sé, també actuar com a espectadors, i és que hi ha realment una gran mescla de gent jove i gent ja ben granadeta. D'acord? També el que demostra és que a vegades hi ha grups que només apel·len una generació. Aquí estem parlant d'una trajectòria de 50 anys que el que ha aconseguit és que per una banda sigui intergeneracional, interclassista, perquè pot trobar gent de diferents estrats, i també una cosa molt interessant, i és que també apel·la a qualsevol sensibilitat, podríem dir, geogràfica, no? Vull dir, aquesta gent pot trobar seguidors a qualsevol altra banda del món, no? I això també fa que sigui interessant com a fenomen.
Mm-hmm. Ara, quan
sí, jo crec que el heavy metal... Ai, sí. Perdona. Jo crec que el heavy metal té la capacitat... potser no té la capacitat per convèncer o per fer adeptes a majories, però és vera que la gent que li agrada el heavy metal pues és molt fidel, no?, en aquest estil i a les bandes que li agraden.
Mm-hmm. Vosaltres, quan ets escoltau, feis la guitarra? Quan escoltàvem Iron Maiden, aprofitau per fer com si tocàssiu una guitarra imaginària.
O la bateria, saps? Agafes bolígraf i me pens que allò són baquetes. No, mem, jo crec que és una banda que també associem com a molts moments de sa vida, no? També és el que diu en Biel. A vegades hi ha bandes que t'acompanyen un moment al llarg dels teus anys, no? Aquí estem parlant d'una banda que ha aconseguit com aquest fenomen de fidelització i d'acompanyar la gent pues, en el seu creixement, i a mesures que també s'han fet grans, el seu públic no només ha crescut en números, sinó també a nivell de que ha acompanyat a molta gent de l'adolescència a la joventut i de la joventut a l'adultesa, no? I que pensam que el millor és interessant poder reflexionar en relació a el que diu en Biel, no? Aquesta fidelitat no només cap a una banda, sinó cap a una forma de vida, cap a una sensibilitat, cap a unes estètiques, no? I unes ètiques, important, no? Que crec que en el final permet entendre que no se tracta només d'una simple banda i ja està, sinó tot un moviment i tot unes ètiques que valia la pena explorar una mica. Mm-hmm.
És així, Biel. Clar, no només és un assaig més d'Iron Maiden, sinó que és un llibre que també va més enllà, que explica els moviments socials de l'època, també un poc també d'ells aquesta masculinització del metal, no, Tomeu?
Sí, és que a nosaltres el que ens interessava sobretot era reflexionar sobre la història d'Iron Maiden, no? Perquè si tu vols dates, anècdotes, noms, gires, números, tot això... ho trobes altres llibres, perquè llibres sobre Iron Maiden n'hi ha molts i n'hi ha molts que estan molt ben fets, però és veritat que sempre tenen aquest caire enciclopèdic, no? Nosaltres el que ens interessava era, a partir, diguem, de sa banda, a partir d'aquests 50 anys de trajectòria d'Iron Maiden, xerrar de capitalisme, xerrar d'heteropatriarcat, xerrar d'ètiques de feina, xerrar d'art, no? Perquè al final les portades del disco no deixen de ser una una forma d'expressió artística, i així anar construint, no, un relat, diguem, atípic, no? I el lector ho podran comprovar. És un llibre que està dividit en diferents blocs, però els podria llegir en qualsevol ordre i tindria el mateix sentit.
Mm-hmm. Enhorabona, idò. No fos que tens, però supos que el dureu a Portugal. Jo crec que els membres de la banda han de saber que heu fet aquest llibre.
Alerta, que no n'hi tira amb coco, la mem, allà en el baixista, men, si el agafa, no ho sé. Però vaja, sí que l'objectiu serà que pugui rodar al llarg d'any que ve, i si pot permetre a la gent mostrar un caire diferent d'aquesta música, i sobretot que fomenti l'esperit de la reflexió, pues endavant.
Idò, Tomeu Canyelles i Biel Vives són els autors de Iron Maiden, l'ADN de la bèstia, publicat per Silets. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Biel, una parrada i moltes gràcies. I
una parrada, que vagi bé.
Quan és el concert, Biel? Juliol?
Juliol, dia 7, per mi.
Tornaran per parlar. Gràcies.
Sí. Adéu, gràcies.